bon dia i bon dissabte d'aquest 23 de setembre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han de passar avui per aquí, per Ràdio Vilafranca. Un dissabte més al Penedès cap de setmana, amb nou contingut, amb seccions estupendíssimes i, a més, és el primer dissabte de tardor. També serà, crec... No serà l'últim de setembre. La setmana que ve serà l'últim dissabte de setembre, però avui és el primer de tardor. Cada dissabte és especial, si li busquem el motiu. I tan especial que començarem, com sempre, amb la secció de singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada dia una persona singular, com bé diu el nom de la secció, i li fan una entrevista en profunditat i desvetllen tots els seus secrets. Tot seguit, l'Abel Crucés a la carta ens porta recomanacions de sèries, de pel·lis i de música que no us podeu perdre. Recuperarem també una entrevista xulíssima que va fer l'Àlex Santamaria al seu programa, el Déu Aire, el Dylan Quiles, un vilafranquí de 12 anyets que acaba de treure la seva primera cançó. I per últim, el que fem salt, la nostra tertúlia de bar preferida, portada a la ràdio. Ja ho veieu, molt de contingut, aquest primer programa de tardor del Penedès cap de setmana, així que anem-hi, capçalera. Aquest matí de dissabte, doncs, com us anunciava, amb la secció de singulars, on el Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada setmana una persona singular, com bé diu el seu nom. Hem de canviar aquesta intro perquè ja deixa de ser divertida. I bé, doncs aquesta persona singular, el Marc i l'Enric li fan un escaneig i deixen aquí tots els seus secrets i la podem conèixer més en profunditat. Bon dia, nois, com esteu?
Maia? Bon dia, què tal?
Molt bé, com va el curs?
Bueno, començant-lo.
Jo de vacances, encara.
Anava a dir Pompeu, encara no, eh?
Encara de vacances. Escurant ja les últimes vacances, perquè d'aquí 3 dies ja començo, però bé, no passa res.
Anar fent, bueno, adaptar-se.
Sí, la rutina.
Tot ho farem.
Molt bé, doncs, què ens porteu avui?
Avui, aviam si endivines el número de singulars, va. Sempre ho diem, i ara com que portàvem també una setmana, la setmana passada, sí, però unes setmanes d'aturada.
Sí, aviam, jo diria que estem... El 43?
Un mes.
4.
Singulars, 44. Sí, sí, 44 singulars ja han passat per aquí, per als estudis de Ràdio Vilafranca. I avui tornarem a tocar una temàtica, per tant, ja deixo anar la primera pista, que feia temps que no parlàvem, i és que tractarem el món de la música local, per tant, aquí ja deixem anar la primera pista, i l'Enric, aviam si ens pot donar una altra perquè la gent que estigui a casa doncs pugui esbrinar o intuir qui pot ser el singular d'aquesta setmana, que la pista que he donat és molt genèrica.
La segona pista és que el personatge singular d'aquesta setmana ha fet el pregó de la festa major, o sigui, dona la casualitat que hi ha molts singulars que venen aquí, moltes singulars que venen a Ràdio Vilafranca, doncs han fet el pregó perquè doncs, precisament han fet doncs, alguna cosa per la vila i doncs té una relació, doncs el singular d'aquesta setmana ha fet el pregó, per tant.
Correcte.
Tenim un personatge que està molt vinculat a la música local i també que ha fet el pregó doncs, un any a la festa major.
Aviam si la gent de casa pot saber qui pot ser el singular d'aquesta setmana. Que soni la música i li donem pas.
Doncs el 44è singular del Penedès cap de setmana és el Xavier Cervera. Què tal, Xavier? Bon dia.
Bon dia.
El Xavier, com dèiem, és gairebé un emblema de la polifònica de Vilafranca, d'aquesta entitat de música local que doncs, teníem ara aquí amagada a les pistes. Va ser director durant... Teníem votat uns 30 anys, ara ens ho corregiràs, sí. Uns 30 anys més o menys, per tant, doncs, una xifra realment molt elevada. Però, Xavier, sempre ens agrada començar per una mica dels inicis. Com et vas introduir en el món de la música, també amb la polifònica? T'agradava des de petit això? Com va anar?
Bueno, gràcies per això d'emblema. En broma, diríem, sóc una mica de petúmia a la coral després de tants anys. Bé, jo vaig començar de jovenet, el meu pare ja estava ficat una mica amb el llavors anomenat corna de lenc. La meva mare havia estudiat la carrera de piano i a casa, més o menys, sempre hi havia un ambient musical, no? Llavors, dintre de... que professionalment no vaig anar per aquí, però sí, d'una manera totalment amateur i amb moltes ganes, i em vaig vincular de molt jovenet a la música coral, que en aquells moments doncs, a Vilafranca era, com deia, corna de lenc, polifònica de Vilafranca, i bé, també vaig conèixer molts altres cors de Barcelona i d'altres indrets. Per exemple, vaig cantar també la Coral Cantiga, una temporada que està situada als Lluïsos de Gràcia, i així ja és una mena de virus que no l'he deixat mai, que ara estic malalt i ja soc molt gran.
Més enllà, no?, d'aquest canvi potser de nom que ha rebut la Polifònica de Vilafranca al llarg dels anys, clar, tu has viscut moltes etapes en aquesta entitat que precisament l'any passat va celebrar el seu 75è aniversari, per tant, és una entitat ja més que consolidada a la vila. Explica'ns una mica, no?, com has viscut tota aquesta evolució i, a més, tenint en compte que n'has estat el director durant 30 anys i sí, que tampoc no t'has desvinculat mai, no?, d'aquesta entitat, podríem dir.
No, no, de fet, més de 30, quasi 35 anys he dirigit, que ja són uns quants. Bé, com dèiem, al principi doncs, aquesta coral era una coral totalment amateur, encara ho és ara, però vull dir, potser amb uns plantejaments, per dir-ho així, més simples o més humils. Maria Rosa Juncosa va ser la fundadora, que ara l'Auditori de Vilafranca porta el seu nom, i això va ser el 1947. Per tant, com bé dius, aquest any fa 76 anys ja, però bé, encara estem amb la celebració del 75è aniversari, i Maria Rosa Juncosa va començar a formar aquest cor mixt, perquè ell ja havia dirigit un cor de noies l'any anterior i va pensar que seria molt més interessant fer un cor de nois i noies, i així va ser. Llavors, amb aquests inicis, només cantaven a l'època de Nadal, per això es deia cor nadalenc, però ja al cap d'uns 4 5, 6 anys van plantejar-se assajar i cantar durant tot l'any. Llavors, al cap d'un temps, ja va venir també el canvi de nom, perquè l'altre quedava massa restringit a l'època de Nadal, no? I Polifònica de Vilafranca, així s'incorporava també el nom de la ciutat. I bé, llavors va començar... O sigui, jo diria que la marca inicial de la Maria Rosa Juncosa és un segell de qualitat. Aquesta persona era una gran música i tenia moltíssima sensibilitat i, per tant, des del primer moment es va voler que les cançons que es cantessin fossin de, encara que fossin d'una dificultat menor, però que fossin de categoria musical. Per exemple, el número 1 de l'arxiu hi ha un coral suec, el número 2 hi ha un coral de Bach, el número 3 hi ha una harmonització del Noi de la Mare preciosa d'Ernest Cervera. És a dir, que es va optar sempre per aquesta via, potser no cantar molt, molt repertori, però sí que fos un repertori una mica, doncs, triat, no? I bé, així es va anar continuant. Després va dirigir Josep Anton Huguet, el meu pare també va dirigir una temporada, i llavors, amb tots aquests anys, vam anar doncs, ampliant progressivament el repertori i l'activitat durant tot l'any, fins a fer ja doncs, altres obres, diguem, de més envergadura. Per exemple, recordo molt bé les primeres audicions de cor, els primers concerts de cor i orquestra, que per nosaltres va ser un pas endavant molt important i que va fer realment ampliar doncs, ja una mica les perspectives del cor, no?
Podríem dir que aquesta vocació per la música no només és exclusiva, no?, de la teva personalitat, sinó que també s'extén més enllà i fins i tot molts membres de la teva família, no?, estan involucrades en aquesta entitat. Explica'ns, no?, també la presència de la família en aquesta entitat.
Sí, com abans he citat el meu pare, que va ser un home amb molta empenta i que va ser president del cor i que va tenir molta iniciativa, per exemple, per fer viatges a Europa, que no se n'havia aquella època, no viatjava quasi ningú. Es van fer els primers viatges a Europa doncs, per portar la música de la coral a Suïssa, em penso que va ser el primer lloc, i en aquest sentit doncs, va marcar, no? Llavors, potser darrere d'ell hem cantat diversos fills, ara mateix encara hi ha tres germans meus al cor, nebots, en fi, nets, quasi. És a dir que, sí, bé, això és una anècdota, però realment la meva família ha tingut una gran presència, com també altres famílies, dintre del cor.
Sí. Com a membre, podríem dir, doncs, molt històric de la Polifònica, clar, passar des d'aquells inicis, evidentment, encara no hi estaves vinculat amb el cor nadalenc, fins a arribar a aquest 75è aniversari cantant grans obres, no?, com la Gran Missa de Mozart, que es va cantar a la Basílica de Santa Maria, ara també doncs, em compta també que se'n va a Vilanova, se'n va també a altres indrets, al Vendrell, va anar a la Brufaganya. Clar, són obres de gran envergadura, per una polifònica que, clar, és molt local, però que, clar, sembla un cor professional que podrien cantar doncs, en molts teatres, que doncs, seria ben acollida.
Sí, sí, moltes gràcies. És veritat, vull dir, el cor està molt vinculat a la ciutat, però també hem tingut moltíssimes ocasions de cantar grans obres com la que he citat, i hem tingut ocasió d'actuar, per exemple, al Palau de la Música Catalana, al Liceu, que ara eren els castellers, també hi vam actuar fa uns anys. És a dir, que sí, que és un cor que dintre doncs, dels cors catalans corals, que n'hi ha molts, doncs potser sí que ens atrevim a tenir una certa ambició per fer aquest tipus d'obres. Això sí, sense renunciar mai a la qualitat. Mai farem una obra que intentarem que estigui per damunt de les nostres possibilitats. Ara, allà on hem arribat, aquesta obra que acabes de citar, o, per exemple, doncs, altres grans obres que hem fet, la posició segons Sant Joan, de Bach, el Requiem de Fauré, etc. Podríem dir una tirallonga d'obres importants. Sense menys tenir, de cap manera, les obres menors, per dir-ho així, que són molt boniques. Per exemple, encara ara jo m'emociono cantant el Rossinyol que vas a França, que és una obra ben senzilla i ben fàcil, però que, esclar, ben cantada, sempre és bonica.
Clar, potser aquest concert de Sant Esteve, potser... clar, no és potser el concert més important del vostre calendari anual, però potser sí el més especial i més entranyable, no?
Sí, ho dius molt bé. És un concert que l'hem fet des dels inicis, que marca una mica doncs, l'actuació a Vilafranca, que no pot fallar mai. El dia de Sant Esteve la gent potser encara està a taula, però ja saben que hi ha el concert de la Polifònica.
I rememora des... també l'essència del nom, no? De l'inicial nom de la Polifònica de Vilafranca.
També, també. I aquest any passat, bueno, encara és aquest any, podríem dir, sí que es va fer un concert una mica especial amb la participació d'Antic Cantaires i també vam introduir una cosa que ara està molt al dia, està molt bé, que va ser l'estrena d'obres corals fetes de compositores, que va ser molt ben rebut. A més, eren tres magnífiques compositores actuals d'aquí, de catalanes, una del Vendrell, les altres de Barcelona i Sabadell, em penso, i va ser tot un èxit programar aquestes obres que es van estrenar aquell dia.
Des de la coral, amb aquests 75 anys, per tant, un aniversari, mira, coincideix gairebé amb els castellers de Vilafranca, sí. Són dues entes gairebé paral·leles, veu fer aquesta gran missa de Mozart, potser com a acte potser més especial, o veu també tirar endavant actes potser commemoratius, alguna coseta, veu fer també allò de la Maria Rosa Juncos a l'Auditori, també anava, suposo, dintre d'aquest aniversari.
Sí, de fet, el concert de Sant Esteve va ser el dia exacte, podríem dir, que feia els 35 anys, i per això va ser especial, i per això vam invitar els Antics Cantaires, però després sí, teníem ganes de fer una gran obra sinfònico-coral. I aquesta obra va ser, com molt bé deies, la gran missa en do menor de Mozart, que vam tenir el goig de cantar-la a la Basílica de Santa Maria, amb la col·laboració de la Fundació Pinae, el 15 d'abril. Llavors, arran de que és una obra realment magnífica, i que potser no és tan coneguda com altres obres de Mozart o d'altres, sí que hem tingut la sort de poder-la anar fent. És a dir, la vam fer també a Terrassa, a l'Auditori de Terrassa. Tu has citat que la vam fer a Sant Magí de la Brufaganya la setmana passada, amb un festival preciós que fan allà, sembla mentida, amb aquell racó de món. Hi ha un equip de persones que fan els impossibles per fer un concert, un festival, més ben dit, de categoria allà dalt. També he anat, per exemple, aquest any al Cor de Cambra del Palau, i han anat solistes de prestigi. Molt, molt interessant aquest festival a Sant Magí de la Brufaganya, que és un lloc perdut, no? I després també la primera setmana d'octubre la fem a Vilanova i la Geltrú, amb un festival que es diu Músiques del Retaule, i després, com deies també abans, la tornem a fer al Vendrell. Per tant, hem pogut treure-li molt rendiment en aquesta obra, que és, a més és un gaudi pels intèrprets, pels oïdors també, i a més hem tingut la sort de comptar amb solistes de primera línia. Per exemple, la més coneguda dels que han vingut a casa és Marta Mateu, una soprano de Tarragona que aquest any està a la cresta de l'onada, que ha fet el seu primer paper al Liceu amb la Norma. És a dir, clar, els solistes també han de ser bons, per aquestes obres així no et pots arriscar i han de ser de primera fila, i així ha estat.
Jo et volia preguntar ara, què és aquell tret característic que potser diferencia la Polifònica de Vilafranca respecte a les altres agrupacions corals que trobem arreu del territori, no? Per tu, què és allò que identifica la Polifònica de Vilafranca?
Mira, no ho sé, potser un arrelament profund al territori. Nosaltres, sempre que hem anat pel món, hem intentat portar música catalana. Tant si hem cantat a Suïssa, com a Alemanya, com a Finlàndia, com a Itàlia. És a dir que som un cor... de català, i per tant la música catalana és una part essencial també del nostre repertori. I després, no sé si és que ens distingeix alguna cosa més, potser aquest fet de ser tota una colla molt ben avinguda, que això també és important, ara ho diuen els psicòlegs, que cantar amb un cor, que és tan bo per la salut mental, no? Doncs, efectivament, és un grup molt avingut, molts de nosaltres fa molts anys que cantem, altres es van incorporant, i, en fi, es crea realment un clima de bon treball musical i de bon treball humà i de bones relacions. També no l'he citat encara, però des de fa ja bastants anys el director és David Hernández Urpí, que és una persona provinent de l'Escola de Montserrat, amb una gran preparació musical, i que ja va permetre que jo m'alliberés d'aquesta tasca ja des de l'any 2010, penso que va ser.
Clar, com a director durant 30-35 anys, comentaves ara aquest paper de la proximitat amb un cor, no? Clar, potser amb una orquestra més gran, amb un cor més gran, potser no es coneixen tots els cantaires en totes les cantaires, i a la Polifònica, em sembla que ho hem comentat també amb l'Àngels Guardià, com a venir, hi ha una proximitat que potser és l'essència d'aquest cor i que potser fa que les coses surtin tan bé.
És possible, és a dir, que no hi ha res gratuït, no? I per tant, el fet d'assajar cada setmana, de trobar-nos bé entre nosaltres, de saber que fem una pinya on tots som necessaris, podríem dir com els castells, no? Que no hi ha ningú imprescindible, però que tots som necessaris. Llavors això fa que, doncs, que el cor es creï un caliu i un ambient i on tots anem a buscar el mateix, és a dir, fer bona música coral i que la puguem transmetre al públic d'una doncs, manera pròxima i directa.
Mm-hmm. He parlat de la Polifònica de Vilafranca, un tema imprescindible que l'havíem de tractar avui, però, com hem dit a l'inici, quan hem deixat anar aquest parell de pistes, l'Enric comentava que el singular d'aquesta setmana també té una estreta vinculació amb la Festa Major, i és que fa 25 anys, que ara ho hem calculat, vas tenir l'honor de pregonar la Més TV, que la Festa Major de Vilafranca. Explica'ns aquesta experiència, ja que molts dels singulars que venen aquí donen la casualitat que són pregoners i pregoneres de la Festa Major. No ho fem a propòsit, sinó perquè, mira, coincideix.
No, és veritat, exacte. Mira, recordo que vaig citar en aquell moment el 50 aniversari del Castellers, perquè era aquell any, i es va donar aquesta casualitat, i en el meu pregó surt aquest aniversari, com també surt d'alguna manera el 25è aniversari, feia poc també, de la coral. No? Bé, casualitats de la vida, no? Els administradors d'aquell any, en Jaume Blangou, David Sanahuja, la Marta Plans, Joan Mateu, Sílvia Mitjan, doncs mira, es devien reunir, i mira, aquest xicot potser ho farà bé, això. A mi s'ha de dir que en David Sanahuja jo l'havia tingut d'alumne a la universitat, en aquest sentit em coneixia més la faceta, diguem-ne, d'orador, i devia dir, potser no estarà malament pensar en Xavier Cervera, i així va ser. A part que la Festa Major, com a vilafranquí, doncs clar, me l'estimo i la segueixo, i tinc molts familiars que han participat als balls o als castellers, això, i per tant era més fàcil l'accés, no? M'ho vaig passar molt bé preparant el pregó i fent-lo.
Clar, fent-lo, clar, hi ha molta gent que, clar, preparar-se, vull dir, va molt bé, però clar, potser arribes allà davant del Palau Alta i dius, ara ha arribat el moment de la veritat, aquí hi ha molta gent, encara que sapiguin els zooms. Clar, en aquell moment va anar tot bé, nervis o...
Home, vull dir, suposo que la tensió pròpia del moment, sí, ja fa molt temps. Però, esclar, també és veritat, deixa'm-ho dir, que un cert costum de parlar en públic ja el tenia, perquè ja dic, soc professor universitari, i amb això doncs tens un cert rodatge. Ara, aquell coquet del moment del 28 d'agost al vespre, evidentment, el tenia.
Una pregunta que fem a tots els pregoners i pregoneres és, si ara haguessis de fer el pregó de la Festa Major aquest any, canviaries alguna cosa? Què és allò que potser diries, mira, d'aquell pregó, això potser ho eliminaria, o ho perfeccionaria, o canviaria? Com, què?
Home, segurament, potser faria algun retoc, però... Quan el rellegeixo, penso que pel moment en què va ser escrit i pel moment en què doncs, era l'any 1998, etcètera, doncs estava prou bé. Esclar, en aquell moment tampoc no... En aquests últims pregons hi ha hagut molta aportació de qüestions tecnològiques, vídeos, actuacions en directe i això. I això no ho vaig fer. En aquell moment tampoc era tan freqüent, no? I penso, no sé, reivindico una mica la paraula proclamada, que és una de les essències d'un pregó, no? Si a més hi ha altres elements, doncs benvinguts, però vull dir que s'ha de reivindicar, penso, això, el goig de parlar i de pregonar, que al fi i al cap la paraula pregó vol dir això, no?
I tant.
Comentaves ara això de professor universitari, també et ve de petit, això de també el món de la docència, o va venir més tard, o com va anar això?
Sí, de tota la vida, és a dir, jo com vaig fer la carrera a la Universitat de Barcelona, al cap de poc temps ja vaig entrar a treballar a l'Escola Montagut, després de l'Escola Montagut vaig anar a una escola de formació professional que es deia Flor de Maig, que va ser pionera en els estudis d'educació social. I després, des d'aquesta escola, vaig passar a la Universitat de Barcelona, prèvies oposicions. És a dir, que sempre he estat vinculat al món de la docència i, a més, he tingut el goig de tocar totes les talles, no? És a dir, els infants, els adolescents i després a la universitat, doncs ja els adults. I no me'n penedeixo gens, al contrari.
Quines assignatures imparties?
Jo sempre vinculades al món del que se'n deia llavors socials, no?
Sí.
Jo soc llicenciat en Història i per tant, doncs, tot el que sigui vinculat amb això. Evidentment, quan estàs en un institut, a vegades et toca fer altres coses. He fet també llenguatge, he fet català, que també vaig estudiar en el seu moment, però el central és la història. També a la Universitat de Barcelona, tot i que hi he estat vinculat, quan vaig fer les oposicions a la plaça que hi havia en opció, que era la Facultat de Pedagogia, que es deia aleshores, però dintre de Pedagogia hi ha un departament que es diu Departament de Teoria i Història de l'Educació, i vaig estar vinculat amb aquest departament fins a la meva jubilació. Sí, sí.
La universitat ho dubto, però al llarg de la teva trajectòria com a docent has tingut la possibilitat de compaginar la teva vocació com a professor i la teva passió, si puc dir així, no? Com a cantaire?
Sí, molt bona pregunta. És a dir, el fet de la meva passió era totalment des de l'àmbit amateur, doncs em va permetre discernir molt clarament una cosa de la feina, per la qual has d'estar doncs, totalment disposat i fer-ho al màxim de bé, i l'altra cosa era la passió, que d'alguna manera també, com diríem, no ho feia per guanyar-me uns diners, no? Sinó simplement pel goig de cantar i de col·laborar amb aquest grup magnífic que va ser el cor. Llavors, en aquest sentit, esclar, em vaig haver de preparar també, vaig fer uns cursets en aquell moment amb l'Oriol Martorell, que tots coneixeu, no? També vaig anar a Suïssa un estiu a fer un curs, és a dir, em vaig preparar mínimament per fer la direcció, però no des d'un punt de vista professional.
Molt bé, doncs el Xavier Cervera ha sigut el 44è singular. I ens costa dir el número, això vol dir que ja anem,
sí,
que anem avançant.
Sí, sí, anem avançant.
44 singulars al Penedès cap de setmana. Xavier Cervera, moltes gràcies per venir aquí a Singulars.
A vosaltres.
No sé si ens han deixat alguna cosa del teu currículum, no sé, heu intentat abarcar una miqueta tot.
Em sembla que hem anat tocant una mica tot.
Segur que ens hem deixat anècdotes,
sí,
eh?
Sí, alguna anècdota sí, segur que sí.
Sí, sí, sí.
Però les anècdotes ja necessitaríem part 2 de...
Exacte. De tot el singular,
sí.
Jo crec.
Doncs moltes gràcies, nois, una setmana més per portar-nos un singular més i ens veiem la setmana que ve.
I tant, amb més singulars.
Colla, bona
setmana. Adéu.
Adéu.
Recomanacions cinematogràfiques i seriogratogràfiques.
M'encanta.
Aquesta paraula, jo sempre intento colar-la, però està clar que no existeix. I això ho fem de la mà del nostre estimadíssim col·laborador, l'Abel Cruces. Bon dia, Abel.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, moltes ganes de parlar, perquè ens vam quedar moltes coses de parlar la setmana passada.
Podríem fer el programa sencer una hora, seguiríem aquí xerrant.
Sí, bueno, xismes tindríem per tot arreu.
Safreig.
M'encanta. Doncs què et sembla si reprenem on ens vam quedar la setmana passada?
Perfecte.
Que és El cuerpo en llamas, vale? Sèrie que espero que els nostres col·laboradors hagin començat.
I acabat.
Oients, el que sigui, i acabat. Però jo us vull explicar unes anècdotes d'un podcast que es veu... La Rosa Peral es diu?
Sí.
Vale, doncs la Rosa Peral...
En català, que és d'aquí del costat.
Sí,
Rosa
és d'aquí.
Rosa
Peral, és veritat. Doncs aquesta dona, molt polèmica, es veu que ha tingut com molts problemes, vale, a les presons. I què li fan? Pues la van canviant. Vale, van canviant. Llavors, a Tarragona, quan estava a la presó de Tarragona, es va trobar a l'Angie, que pels fans de Crims, l'Angie és la dona que es posava perruca i que va suplantar l'identitat d'una dona i li va treure els diners i a l'altra li va fer com ejacular a dos tios per poder... Bueno, aquest crim, és que us sonarà si heu vist Crims.
Ai, aquest crec que no l'he vist jo,
eh? L'has hagut de veure, Aina. No sé quina temporada és, no és de la nova, eh? És de les velles. I, bueno, li van dedicar un capítol, vale?
Uh-huh.
Un crim interessantíssim, una tia que està boca, en loca, l'Angie. Total, doncs es va trobar l'Angie i la Rosa aquesta. I les dues eren molt polèmiques. I va haver-hi una picabaralla entre aquestes dues. I això el Carles Porta explicava que li van dir, real, perquè està gravat, bueno, està gravat, els segurates ho van veure i li van dir a ell, que quan es discutien, a part d'agafar-se els cabells com una loca, la Rosa li va dir: "Pues tú no me toques los cojones y un puntito en la boca, que a mí me han dedicado 4 capítulos en Crims y a ti solo uno." I clar, jo, quan el Carles Porta va dir això, o sigui, vaig deixar d'escoltar el podcast i em vaig quedar ja amb aquest punt i final, perquè vaig dir, és que no necessito escoltar res més.
Mare de Déu.
100% verídic. O sigui,
com ser la més diva de la presó.
No, i a part d'egocèntrica i diva, vam posar un documental, que també està a Netflix, d'aquesta dona.
Sí.
A primera fila, veient-se ella, perquè li van posar les preses, i ella allà, mira, esta soy yo. Tot orgullosa per haver matat un tio. Sí, està boja, aquesta dona està molt boja.
Mare meva.
Però és que la baralla amb l'Angie...
Ai, mira que la Úrsula l'ha fet cookie.
Ui, cookie.
Bueno, cookie. Tot lo sana que pot arribar a semblar.
Però és que realment has d'estar molt malament del cap, eh?
Sí, és una mica turbio tot.
Molt, molt. Però jo t'ho juro que quan li va dir ha salido sola un capítol de Crims i jo 4, i és que... O sigui, en quin moment et bases en quants capítols de Crims surts? Així de malament acaba d'estar aquesta persona.
M'encanta, però, que el fenomen Crims arribi a les presons.
Home, clar, no, ha de ser tendència. Allò, jo crec que el dilluns a les 22:00 elles estaven allà davant i miraven Crims.
A veure si surto jo. Ai, avui no.
Mira la meva companya, la del 210.
Felicidades, tío. T'imagines?
És que no sé per què vull creure'm que és així.
Ojalá.
Bueno, doncs això. I era molt divertit el podcast, ara el podeu trobar a YouTube. Mira, hem recomanat un podcast, has vist? Que no m'agrada gens el noi, però diu coses interessants, del Jordi Wild.
Ah, vale.
Sí, no m'agrada ell, però fa podcast i toca temes molt xulos, com presons, coses túrbies del Mercado Negro, la web negra, coses... Bueno, jo el recomano. No sé com es diu el podcast, però poseu Jordi Wild Podcast i allà teniu tots. Poseu el de Carles Porta, que és molt divertit, i no sé quin minut és, però per favor heu de veure el tros aquell que em va donar la vida.
Brutal.
Dit això, recomano una sèrie que no l'he acabat, però que m'està ajudant, aviam si tu amb això que ja hauràs pillat la pista, saps de què estic parlant, que m'ha ajudat a tornar a veure l'anime.
Quina...
És un live action que han fet a Netflix.
Ah, és One Piece.
Molt bé.
Ja l'he vist.
L'has vist?
Sí.
I què? Jo no l'he acabat. Què et sembla, Aina?
Una mica muntanya. O sigui, els dos primers bé, els del mig, se'm van fer llargs, i els últims molt bé. O sigui, vaig acabar plorant.
Vale.
Però és que el Marc Martí és
molt fan.
Mega fan. O sigui, porta tatuatges de One Piece.
Heavy.
I tots els seus amics també. Llavors venien a casa a mirar One Piece. Jo i la Lara ens vam adormir.
Ups.
Però després bé. I això, ells deien que hi havia cosetes molt ben fetes i cosetes que per anar allò ràpid, perquè no està tot.
Clar, és que a mi m'han dit...
Saltaven coses importants.
No sé, a mi m'han dit que la primera temporada va del començament a fins no sé quin punt. I clar, que salten com mil coses.
Sí.
Però molta gent que és fan, perquè als cinemes, un dels meus companys de la feina, és fan, té moltes coses tatuades.
També, eh?
Sí, de fet...
És que hi ha molt de friki fan de One Piece amagat.
Heavy. Bueno, amagat.
Amagat i no tan amagat.
No,
però...
és que jo et diré... De fet, Josep, et vaig a fer aquí...
Un salut al Josep.
Home, el Josep. Josepe. One Piece Espanya, però és que mira...
Ai, meu, i aquest és el que treballa amb tu?
Sí. Fa reels, fa continguts de One Piece, és divertidíssim. Fa poc va anar a Japó a veure... Fa poc, vull dir, a l'agost. Va anar a veure, doncs, les estàtues de One Piece, va fer com la ruta amb... Bueno, va fer moltíssimes coses. I és un tio que em va dir, mira la sèrie, perquè jo sóc fanàtic, i la veritat és que està molt bé per aquella gent que la va deixar en un moment i li donarà, doncs, aquell gustillo a reprendre-ho.
Jo...
I dic, oi, doncs potser sí.
Jo la vaig deixar... Bueno, jo la vaig deixar quan es va acabar el Super 3.
Ho
mirava. Potser no l'havia seguit cada dia, perquè
però
llavors...
Però miraves els capítols.
Exacte. Sí. I crec que em vaig quedar com al Regne del Cel o alguna cosa així.
Sí, del barco que flotava.
Sí.
Jo allà crec que també em vaig quedar per allà. Però, bueno, la qüestió, que la recomanem perquè ens agrada.
El vale? live action.
El live action. Jo no l'he acabat, però la veritat és que està molt bé.
Sí.
Són tots molt guapos, tot s'ha de dir.
Sí. Sí,
jo
sí,
jo
sí.
flipo amb el càsting. L'Iñaki és més mono, el que fa de Luffy, el prota.
Sí.
Ai, em fa molta gràcia aquest noi, molt xulo.
Sí, mira que era xungo trobar sí. gent que pogués representar un dibuix.
Sí, sí, sí. I, el Zoro també.
El Zoro està clavadíssim.
És igual, o sigui, és
clavadíssim.
Exacte.
Clavadíssim.
No sé, jo crec que hi ha un curro allà i una de pasta ha hagut de valdre allò, perquè es veu cara, eh?
Sí, m'ho van dir, que era una pasta increïble, amb tots els efectes, els barcos. Els barcos es veu que són reals. Que han construït els putos barcos.
No, és que quan es té calés en aquesta vida...
Què van dir? Que eren 2 o 3 barcos que s'havien fet, o sigui, que existeixen, que després suposo que aprofitaran per fer altres coses, d'atraccions i
sí,
coses
suposo.
Així també. Però, sí, sí. I t'he de dir que sí que m'han agafat com unes... Això, Marc Martí, no ho escoltis? Com unes ganes d'agafar-lo i veure-la sencera, eh?
Oi que sí? Jo ja fa temps que... Bueno, allò que dius, pues haig de veure això... Ho haig de tornar a veure i no ho fas mai. Però és que amb això és un gran plus, eh?
Mm.
Però que et facin un resum així, llavors ja vas veient... Clar, és que no sé quants capítols són de One Piece.
Moltíssims.
No s'acaben.
Però són 20 minuts.
Ja, és que són molt ràpids.
Són ràpids, però sí, són 1000 i pico, em sembla.
Mm.
Però és no que dona. Sempre em diuen que està molt bé, que l'he de tornar a mirar, que hi ha bueno, una trama increïble amb lo de l'escriptor aquest,
sí.
que es veu que ara, amb els capítols d'ara... desvetlla com trames de la primera temporada. O sigui, és com que tot està mega relacionat i que és una passada tot el món que hi ha a dins de One Piece. I això, és que visc com una persona molt friqui de One Piece. I això, ell té la teoria de que One Piece està escrit del revés. O sigui que primer es va escriure al final
i llavors van anar desenvolupant
la història.
Això el Marc Martí.
El Marc Martí té aquesta teoria.
Doncs pues, molt vàlida.
Mm.
No l'he vist, però molt vàlida, seguríssim. Si ho diu un fan...
I el, sí, el live action, molt bé, molt bé. És que els últims capítols plorarà tant.
Sí.
Oh.
És que tinc gana. És que he vist els 3 primers, que molt xulos m'han agradat.
Plorar.
Doncs això, recomanem aquesta sèrie.
Sí.
Que, tornant una mica al tema de One Piece, el 9 de desembre, efectivament, el 9 de desembre, si els càlculs no em fallen, tindrem un esdeveniment que ja vam fer-ho l'any passat als cinemes Filmax, que es diu Gala Pirata, que partim a drets, no podem posar Gala One Piece. És Gala Pirata, l'any passat vam fer-ho, o sigui, tu pagaves l'entrada i un 50-60% anava per una protectora de gossos i l'altra pues, per cobrir els gastos, perquè fem una alfombra roja, convidem influencers de One Piece, convidem a coses, donem regals exclusius només per la gent que ve allà, per tota la gent fanàtica de One Piece, barra de l'ànime, barra per la gent que s'ho vulgui passar bé, o sigui, no has de per què ser fan, i vulgui col·laborar en un lloc, vull dir, per una causa molt maca. Aquest any ho fem el 9 de desembre i serà per una protectora de gatets.
Ai, cookies.
Sí.
9 de desembre... Quin dia en què cau?
Doncs ara mateix no ho sé, però sé que 6, 7, 8...
És dissabte.
6, 7, 8 és el pont de la Puríssima.
Ah, vale.
Llavors, no hi ha excusa, a no ser que marxeu.
Mira, m'ho apunto, esdeveniment...
Sí.
Com vas dir que es deia?
Festa... Gala Pirata.
Gala Pirata.
Sí.
Gala Pirata.
En breus tindrem notícies fresques de la Gala Pirata.
Qui hi haurà, qui hi haurà?
Ah, hi haurà moltes coses.
Ah.
Serà més gran que l'any passat, i l'any passat només et dic que vam recaudar milers i milers i milers de diners.
Sí, me'n recordo, ho vas dir per
va
aquí, que va ser un mega èxit.
Sí, 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 aquest any, com que ja tenim la d'això agafada, doncs farem més cosetes.
Ai, en sé d'un, que el tindràs allà. Doncs
pues espero que sí. I dit això, també vull recomanar alguna altra pel·lícula que tinc per aquí, La Xuleteta, que és... Bueno, Aina, tu no sé si te'n recordes de L'Exorcista. Doncs hi ha la segona part.
Vale.
Que s'estrena, deixa'm que t'ho confirmi, el 6 d'octubre, és a dir, en breus, la setmana que ve, si no em fallen els càlculs.
Temporada Halloween, surten moltes pel·lis de
que,
por, eh?
Bueno, surt Black Friday, L'Exorcista... Què més surt? La Ermita, que no és terror, però és una pel·li de Filmex, producció pròpia, que no la distribuïm, sinó que l'hem fet nosaltres, xulíssima, amb la Belén Rueda. Què més surt? Bueno, un joc que per aquests fanàtics joves, sobretot, que es diu el Five Nights at Freddy, que
vale.
són uns pelutxos, o sigui, tu ets un càmera de seguretat, que estàs com en una fira, i tu estàs 5 nits allà, pum, això és el joc, eh? davant d'unes càmeres, però de cop els pelutxos es comencen a moure.
Ai.
I clar, el teu objectiu és sempre controlar on estan aquests ninots.
Vale.
Perquè si no et venen pel darrere i pam, et maten.
I mort.
I aquesta és la peli. Doncs clar, una mica d'ansietat, perquè veus el peluix que de cop ja no hi és aquí, sinó que t'està mirant amb musiquetes. Bueno, molt xula. Aquesta peli també és molt xula. 17 de novembre es estén el House de l'Hambre, també. Bueno.
Aquesta era... Era una part nova, no? Com...
La quarta i última part, que el llibre existeix. O sigui, és una trilogia, però després van fer l'altre llibre.
Exacte, com un afegit. Vale, vale.
Que és l'origen. O sigui, són els desens Jocs de la Fam, que van ser els primers que es van gravar. O sigui, portaven 9 Jocs de la Fam i un tio, o una tia, ara no me'n recordo la trama, perquè vaig llegir el llibre, però la pel·li encara no ha sortit, el 17 de novembre, decideix gravar les morts. I és com, clar, el tràiler tu ho veus, dius, això és pobre, clar, són els primers que havien fet. I clar, coincideix històricament amb el president Snow,
sí,
que ell és el mentor de dues persones que van allà a lluitar. I bueno, la trama té una bona pinta.
Nervis, nervis.
Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula.
S'haurà de fer un repàs també abans de
exacte.
De
no, això vull fer-ho, eh? Digue'm, llegeixo els llibres i dic, no, ja no dona temps.
No, per els llibres no arribem, però no. Per les pel·lis sí que pròxim diumenge.
Totalment. I per aquesta gent que estigui disponible del 2 al 5 d'octubre, hi ha la Fiesta del Cine, Festa del Cinema, que és a tots els cinemes de Catalunya, et surt a preu reduït, que no sé si són 2,50 l'entrada. Llavors, sempre s'ha fet cada any. De fet, aquest és el segon any que es fa. Normalment es fa el maig o l'octubre. Es va fer el maig i ara estem a octubre, i del 2 al 5, doncs, totes les pel·lícules que tu vulguis veure a preu reduït, que és un molt, molt bon moment per si et falten veure pel·lícules, doncs, puguis.
Pel·lícules que tornen a posar en cartellera o...?
Les que estan, les estrenes. I també nosaltres ho fem, i tots els altres cinemes ho faran, doncs, aprofiten per fer pel·lícules així taquilleres i les tornen a fer, sí.
Molt bé, Abel, alguna cosa abans de marxar?
Vida perra, una pel·lícula que es va estrenar el 22 de setembre. Molt divertit. D'un gos que l'abandonen i té com a objectiu, amb altres gossos, arrencar-li les seves parts íntimes.
Ai.
És una comèdia escarosament divertida. I sí que blanqueja una mica l'abandono dels gossos. Però la trama és... Són els típics amb els animals que se'ls mou la boca.
Vale.
Però és un live action, vull dir, és real, molt divertida. No l'he vist encara, però vaig veure el tràiler i, clar, diu, oi, mi amo és, no sé què... I de cop l'abandona i dic, vale, doncs anem a arrencar-li això. I la pel·li va d'això, de trobar l'amo i arrencar-li.
Llista molt llarga, avui.
Moltes coses.
Molta
em
feina,
moltes coses.
Feina per ara i feina per... Fins al novembre.
Fins
desembre.
Al novembre. No, espera't, que no pararem.
Moltes coses, eh? Bé, això vol dir que el cine encara aguanta. Moltes gràcies, Abel, per totes les teves magnífiques recomanacions i t'esperem la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu-siau. Ara ens saludem amb dos petons. Em fa ràbia veure't tan confós. Però sento sincera i en el fons més inevitable acceptar que estic tan enamorada.
Repetim el que fèiem abans. I estem al punt de mirar, ja no vull fallar. Teníem un pacte, però el vam trencar. No t'ha pensat que no podré confiar. Ho teníem tot, però tot va canviar. Ara ens saludem amb dos petons. Em fa ràbia veure't amb confons. Però sent-te sincera i en el fons. M'és inevitable acceptar que estic tan enamorada.
Divendres ens vam assabentar de la mala notícia que el Ferran, el cantant de Strombergs, havia mort després d'una lluita contra el càncer, una lluita molt ràpida, així que aquests minutets són per recordar-lo amb Tocant el cel amb la mà.
Sortim de casa mig matí, pantalons blancs i camisa, amb la faixa sota el braç, la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça, l'emoció que ja m'abraça i busco el meu color. Tothom se'n faixa, s'està muntant la pinya, em poso al meu lloc. I un dels més petits és el més alt del món i toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Finets i paulins tornaran. I toca el cel amb la mà. I toca el cel amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ni buens ni arrencaràs i fent pia, fent folres, manilles, abraçats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ni buens ni arrencaràs i fent pia, abraçats ens trobaràs. El tronc puja de pressa, va bé, està ben quadrat, es col·loca en dosos, la canalla arriba dalt. La cotxa dos s'ajup, tres passes de l'enxaneta s'encavalca.
Tenim aleta!
I ara ve el millor on es nota l'assaig, on la colla es fa gran. Això es replega en llits de suor.
Sentim és Barreres, un temacle que va estrenar fa uns dies al penedesenc de només 12 anys, Dylan Quiles, i com que a mi m'agrada molt aquest tema, doncs he volgut recuperar una entrevista que va fer el programa de l'Àlex Santamaria, El teu aire, i que sentirem ara també en format reduït, perquè va ser més llarga. Dit això, l'escoltem.
Doncs fins ara. La persona que tenim aquí davant nostre, el locutori, era el Dylan. Un bon jugador de futbol i un bon company d'escola. I com tots els nens, una mica entremaliat al pati. Però res més. Ara resulta que nosaltres el presentem com a Dylan Quiles, cantant. Déu-n'hi-do. Bueno, pues el tenim aquí. Dylan!
Hola, bon dia.
Espera, ara sí. Ara tens el tutor vermell.
Hola, bon dia.
Què tal?
Supernerviós, supercontent, entre tot.
Tot una mica, no?
Tot una mica, sí.
Ostres, és com si haguessis marcat 10 gols en un partit de futbol. Tot i que tu ets porter.
Sí, sí.
Ja m'ho han dit. Com estàs?
Jo estic molt content d'estar aquí. És una meravella per mi i estic molt content de que la meva cançó ja hagi arribat a la ràdio. No m'ho esperava per res.
Escolta, Dylan, no cal que t'entrevisti. Si ja parles, ja parles tu sol, tio, això que estàs nerviós. Pues el dia que no ho estiguis... Jo estic molt content que estiguis aquí.
Gràcies.
Perquè aquesta és una radiofórmula, és un programa que comparteix música, que fa ràdio, que comparteix publicitat i que busca també artistes penedesencs perquè som Ràdio Vilafranca. I quan l'altre dia em van dir, no, si tenim un noi de 12 anys... Però tens 12 anys, no?
Sí, sí, tinc 12 anys.
Quan fas els 13?
Els 13 el 15 de maig.
Hòstia, encara queda.
Ja encara queda.
Colin, perquè et regalin coses. Vaya rotllo. I tu, des de quan cantes? Davant del mirall del lavabo, quan fa que cantes?
Des dels 5 anys que porto cantant.
Des de que recordis, no?
Des de que recordo, sí, sí.
Ostres, i tu com ho feies, això? Escoltaves la ràdio i de seguida...
Sí, jo escoltava cançons i tararejava.
Mm-hmm. Perquè, a més, clar, un nen de 5 anys, a mi m'han dit que a tu t'agrada molt la música melòdica, no t'agrada allò, reggaeton, o sí que t'agrada
reggaeton? No, reggaeton, no. M'agrada més cançons de Michael Jackson, pop, rock, també m'agrada, aquestes coses.
I això de ben petit. Entens que tu ja ets una persona que té la música a dins, no?
Bueno, encara estic en allò.
Bueno, escolta, gràcies per venir, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I aquí s'acaba l'entrevista, adéu-siau. No, home, no. Ja t'agradaria.
Me'n vaig aquí.
Escolta, doncs fem una cosa, que veig que això de la ràdio de xerrar t'agrada molt i tal.
Sí.
Aquí tens com a mínim una persona, després ja parlarem. Fes-t'ho de locutor i presenta'ns a la persona que està aquí, va.
Val. Doncs al meu costat tinc el meu professor de cant, que es diu Ian.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Ian, ja tinc un substitut.
Bueno, Àlex, ja està. Ja estàs fet, eh? Jo crec que ja les noves generacions pugen fortes.
Vinga. Molt bé, molt bé. Escolta, Ian, benvingut.
Moltes gràcies. Un plaer tornar a estar aquí.
Fa molts anys vas venir a aquesta radiofórmula, masses. Vas venir amb un projecte musical, la cosa va anar aquí, va anar allà, va anar així, va anar aixà. Vam gaudir molt amb la vostra música, tot s'agraeix.
Moltes gràcies.
Perquè sempre després de les experiències el que queda és el bo. I va quedar molt bona música d'aquella experiència.
Sí, al final és... Bueno, és això, no? La música està feta perquè perduri, perquè quedi allà d'una manera o altra. Sí, és veritat que els projectes doncs venen, van, i al final la vida va donant mil voltes, però sí, és veritat que la música, sempre has dit, no?, que la vida s'ha d'escriure un llibre, tenir un fill i plantar un arbre, no? Sí. L'efecte del llibre el tindríem en cançons, en música, plasmat en les nostres lletres, i al final doncs és això, deixar petites cosetes que quedin, sigui per 2 o siguin per 10.000, que quedin en la memòria d'algú.
Ara falta plantar l'arbre.
Sí.
L'altre ja no t'ho pregunto.
No cal.
Escolta, i després d'aquella experiència, ja vam veure en el programa Magazín de Penedès Televisió que vas presentar el teu projecte, un projecte molt interessant i que en el moment de plantejar-lo, home, doncs no acabava jo de quadrar-lo. Artèria. Què és Artèria?
Artèria és un concepte de formació artística que ha esdevingut a través de les meves mans, junt amb en Marc Martí, que s'encarrega... Bueno, hem obert una acadèmia de formació artística aquí al Penedès. Podríem considerar que és de les primeres a nivell penedesenc que sí que ubica una miqueta el gramatge d'una formació professional que englobi tant la interpretació com el cant i tot el que pot comportar per poder aconseguir que els artistes doncs siguin independents, que puguin aconseguir el seu futur, el seu propi camí. Una miqueta és l'efecte d'una escola de formació normal i corrent artística, amb l'única diferència en la que intentem buscar aquesta professionalització dels alumnes. És a dir, els preparem com cal, o bé per obrir-los les portes en el sentit interpretatiu perquè entrin a escoles d'alta gamma, de més en aspectes barcelonins o qualsevol escola així, bàsicament perquè estiguin al nivell, perquè es trobin amb coses semblants i no siguin perdó per expressar-ho així, però no siguin el nen del poble, no?, en comparació amb tota la gent de la ciutat, sinó que estiguin en el Penedès, en tota la zona del Garraf, puguin tenir una formació digna, decent, que arribi amb aquesta professionalitat a les altes games d'altres escoles que hi pugui haver perseguint la seva formació. I en l'aspecte musical, que és en el que més me n'encarrego jo, sobretot en l'apartat més de formació vocal i això, doncs és bàsicament la preparació de l'artista en un nivell individual, no només per aprendre a cantar o tocar un instrument i ja, i a partir d'aquí què, sinó també ajudar-lo, guiar-lo una miqueta en tot el procés formatiu seu i també professional, en el sentit, doncs, això, com ara mateix tenim en Dylan aquí, per exemple, en la seva primera entrevista de ràdio, que avui ens tindrà.
Home, doncs, considerem-ho com una part de la formació,
exacte,
les entrevistes de ràdio.
Exacte. De fet, està en la seva hora de cant ara mateix, així que està fent una miqueta de campana.
Si voleu fer algun exercici, ho sabeu,
No.
No, mira que no, ja ens assaltem.
Mira que no, sí.
Ens assaltem i ja està. Va, escolta, doncs, un projecte que deu haver costat de consolidar, m'imagino que fins i tot per buscar una seu, no? En principi, on us vau ubicar?
Sens dubte, perquè sí que és veritat que hem tingut diferents moviments. Bé, jo en l'apartat formatiu més de cant dirigeixo una empresa també més individual, que es diu Sing Your Dreams, que aquesta sí que la tenim la seu ubicada a Barcelona com a tal, i llavors des d'allà anem tenint diferents branques, no? Una d'elles, doncs, és aquesta col·laboració amb en Marc, de la qual en creem Artèria. I, a veure, costa. El cas és això, o sigui, som dos persones que som molt joves, dintre de tot encara, volem creure que amb 30 anys encara som jovenets.
Ui, doncs.
I res, doncs sí que és veritat que al final és intentant apostant per diferents llocs. Ara, fins ara havíem estat per Vilafranca, sí que és veritat que aquest any ens hem mogut, hem tingut l'oportunitat de que el casino ens obrís les portes i poder-nos donar una seu allà. I doncs la veritat és que estem molt contents, estem al tercer pis ara mateix del casino, on a la discoteca Royal, doncs nosaltres estem al tercer pis a dalt. Hi ha hagut una unió i una col·laboració molt, molt bonica amb tota l'associació del casino, la veritat. Ens han ficat moltíssimes facilitats també per tenir convenis amb el bar que tenen a sota, amb en Sam, de manera que fins i tot també podrem oferir ara per fi actuacions en directe per part dels nostres alumnes en el propi bar que tindrem en el mateix edifici, i així com cedir-nos la discoteca per qualsevol espai, les sales de teatre en general. Ens han ficat moltíssimes facilitats, exacte, sí. I no podríem estar més agraïts d'aquest impàs cap al casino, la veritat, tant jo com en Marc, parlo en nom dels dos, que estem molt, molt contents del canvi.
Quants alumnes són ara a Artèria?
Ara mateix estem parlant de, sobretot amb aquest canvi que ha passat, vam obrir llistes la setmana passada i hem tancat llistes sent tot un èxit. La veritat, hem tancat prop dels... Estarem voltant els 85-90 alumnes ara mateix, entre les dues disciplines. Sí.
Caram! Ostres, em deixes satisfactòriament parat... perquè sembla com si això del cant tothom s'atrevís, agafes YouTube, un micròfon i ala, no? Amb tot el respecte al Dylan, que també surt al YouTube, ara recomanarem la seva pàgina a YouTube, que és una meravella, fa versions, és allò l'artista pur, perquè com el Dylan hi ha 63 milions de persones que agafen un micròfon i s'expressen, i tots són d'una qualitat insultant.
Correcte.
És brutal.
Sí que és veritat que, per sort, el món de l'art està molt viu, està viu dintre de tots nosaltres. També en aquesta època de quarantena de Covid va ajudar moltíssim a que molta gent trobés una via d'escapament, no? Sembla que el Covid ja s'ha passat i que ha passat anys i dècades, però no, realment el tenim aquí de fa 2 o 3 anys. I la realitat, doncs, és aquesta, que sí que el món artístic ha despuntat moltíssim gràcies a tot l'efecte, doncs, de trobar-se persones que tenien la necessitat d'expressar-se, de sentir el seu art, i era com aquesta via d'escapament que sí que ens ha impulsat moltíssim i val a dir que, bueno, al final, dintre de les coses dolentes sempre se n'ha de treure el cantó positiu, i en aquest cas a nosaltres ens està anant molt bé, perquè ens agrada molt, sobretot, que el Penedès hi hagi aquesta vena molt viva, aquesta ànima viva de que l'art estigui i de que la gent penedesenca estigui activa amb el món artístic.
Escolta, Dylan, tu des de quan graves vídeos? Aviam.
Jo començo a gravar vídeos més o menys des del 2021-2022.
Estem parlant que llavors tenies 9 anys.
Sí, vaig començar amb 9, 10 anys, per allà. Sí.
I com ho agafaves? Tu mateix agafaves la càmera o els papes també t'ajudaven? O com ho va anar, això?
Al principi vaig agafar el micròfon que tinc a casa i els meus pares em van començar a gravar i doncs allà va començar tots els vídeos que tinc ara sobre covers, de totes les cançons que tinc. I ara faig un vídeo setmanalment...
No sé si tens algun altre projecte així o alguna aspiració...
Doncs sí, estic... No vull dir res més, però jo puc dir que estic fent una segona cançó.
És que d'això anava la cosa. Tu, teòricament, venies aquí a presentar el teu primer èxit gravat, que és aquest...
Sí, Barreres.
Les Barreres, que tot just fa... No arriba ni un mes, no? Fa 3 setmanes.
Sí, es va presentar el 25 d'agost.
Imagina't. 25 d'agost. On el vas presentar?
al YouTube.
Al YouTube, directament, tu, en els teus canals, va dir...
Sí, però primer es va penjar a Spotify, i ja el videoclip el van pujar al YouTube.
I de moment ja has rebut algun tipus de reacció? La gent comença a escoltar aquesta cançó, no?
Sí, ja coneixo a veïnes, amigues de ma mare, que ja diuen, ja està, ja tinc en bucle la cançó al cap.
I tant. I aquí estic segur que no ha parat de sonar a Ràdio Vilafranca, del teu aire, com a mínim, estem escoltant precisament un tema que cada dia ha sonat i cada dia sona... Doncs, efectivament, Dylan ens acaba de dir que ja té en projecte una nova cançó. Primer de tot, m'agradaria anar per la primera. Quan et planteges fer... Bueno, tu suposo que el teu entorn, no sé si la Lian també va tenir alguna cosa a veure amb tot això.
Sí, hem tingut també.
Sí, va ser qui va fer la idea.
Dylan, com va anar això? Com va anar el procés?
Doncs, bueno, jo estava fent classes al mateix temps, que jo estava passant un mal moment en l'escola. Diferències de nens, sí.
Bueno... Aquestes coses que passen poden passar, eh?
I llavors, doncs, justament estàvem a classe de cant i em va dir... Mira, senta't al meu costat. Va dir, vull fer una cançó. Ai, vull que tu facis una cançó. I em vaig quedar com... Però és que ara no tinc planejat fer una cançó. Doncs la farem. I vam començar a buscar coses, si una guitarra, si aquí aquesta estrofa queda bé això, si aquí la melodia està bé, coordina amb la lletra... I, bueno, va ser això. I així ens va sortir la cançó.
Ian, qui la va composar, aquesta cançó?
Aquesta cançó és sens dubte del Dylan, absolutament seva, en tot el que sigui concepte de creativitat, de lletra i tot això. Sí que és veritat que quan ho estàvem escrivint, aquesta primera idea, no, sempre és una manera com de canalitzar, sobretot quan un alumne com és com el Dylan, que t'estava comentant abans, ell sempre ve amb ganes de cantar, sempre ve amb ganes d'explotar al màxim, al 100% la seva veu, que un dia et vingui una miqueta aixafadet o amb una idea diferent, algú ja, no? Llavors és com, ei, anem a canalitzar-ho, anem a provar, potser va ser el millor moment realment per dir avui és el moment per provar una miqueta tot això i veure que en el món del cant no només és cantar, sinó que també hi ha una creativitat darrere. I, bueno, al final la nostra feina és aquesta, és anar guiant una miqueta els nostres alumnes a través dels seus propis sentiments, de les seves emocions, dels seus pensaments, per acabar creant una història amb una miqueta de cap i peus que expliqui el que el Dylan volia explicar. I aquest desenvolupament, aquesta creació, passa per absolutament tots els punts. La creativitat de la lletra està feta, portada, guiada una miqueta per mi. Tota és del Dylan, tot el que volia dir ho ha dit, en tots els aspectes. També és veritat que després la creativitat musical la podem portar dintre de Seed Records, que seria Sing Your Dreams Records, que és l'estudi de gravació que tenim a l'Acadèmia de Barcelona. De manera que el Dylan va anar amb el nostre productor a Barcelona, ho va estar treballant amb en Marc Ricós, que la veritat han fet una feina molt bonica. Va ser una experiència, van venir amb els papes, van estar allà tota una tarda, s'ho van passar molt bé, i doncs bé, finalment el resultat ha estat aquí, videoclip incluït també en la nostra productora d'audiovisual que tenim, que és Seed Films, en aquest cas, que també s'encarrega d'acabar de tancar tota la forma dels projectes que tinguin els nostres artistes, en aquest cas, Barreres, del Dylan.
Per tant, una formació sobre el terreny de primera magnitud.
Sí, integrada exclusivament, feta dintre del terreny Sing Your Dreams Artèria, sí.
Vaja, no pot haver anat molt malament perquè ja el Dylan ha parlat d'una segona cançó.
Sí.
Sí, sí, jo ja estic allà creant amb el meu ordinador les meves coses.
Ahà, sí que ja ho tenim, això.
Ja vola, ja vola.
Cantautor a tope. Va volant, imaginació.
Imagina't. Doncs, efectivament, estarem esperant. No sé si hi ha previsió de... Clar, ara toca estudiar.
Ara toca estudiar, però també estic... Quan tinc un ratet, també em poso amb l'ordinador a crear cançó.
Clar, tu ara faràs primer d'ESO i preguntar-te què vols ser de gran...
És obvi, no?
A mi em van... Bueno, sí, vols ser cantant, però només vols ser cantant?
Home...
És a dir, no tens una segona professió...
En un principi, jo vull ser cantant.
Sí.
Però si per qualsevol motiu no arribo a ser cantant...
Sí.
Doncs m'agradaria ser informàtic.
No sé si la mama sabia, alguna cosa
sí,
d'això.
Ella sí, no? Ho sap tot, ella.
bueno, sí, ho sap tot, efectivament.
Les mares sempre ho saben tot.
Doncs, i per què no l'altra opció de ser cantant i ser informàtic?
També,
també, però, clar, pensa que informàtic és... Mm. És o sigui, informàtic ja és un treball difícil.
Claro.
Afegir-li cant, que també és difícil, ja és impossible.
Però saps que tu pots fer tot. Tu ets un tio molt vàlid. I, evidentment, que tot costa esforç, però escolta, hi ha molts cantants que tenen carreres superguais.
Sí, totalment. És que jo em vull treure la carrera de programació.
I no sé, Dylan, tinc la sensació de que, veient com ets, és que ho pots fer tot. Tu pots fer tot. I l'única limitació que pots tenir és la mandra que tinguis. Perquè jo també sóc un mandrós, eh? No pensis tu que...
Però això va d'artistes, Àlex.
Ja,
tots els artistes tenim el nostre punt de mandreta.
Sí, sí, sí.
Algun dia que arribes cansat i digues, avui vull estar relaxat.
Però com que tens la família que tens, estic segur que quan et faci mandra tindràs la mama, tindràs el papa, tindràs els germans que t'apretaran i diran, vinga, va. I passaran de les teves queixes i hauràs de fer el que facin ells. Els que diguin ells. Sí. I estic seguríssim que, sent com ets, segur que allò que et diguin serà molt bo per a tu, perquè ets una persona fantàstica. No t'ho creguis molt, que estic aquí... Allò, però acabem de conèixer una persona, sobretot. Artista i tot això, escolta, ja tu, sí. Ho anunciarem per ràdio, però tu ets el Dylan.
Jo sóc el Dylan Quiles.
Exactament. I, Dylan, per més que algun dia algú et faci la guitza, per més que algú tingui una mica d'envejeta, per més que tu sí. Te n'en sortiràs, perquè de cada un que tingui enveja, 50 t'admiraran com a persona. I és qüestió de trobar-los.
Que maco, Àlex.
Veus que sí?
Gràcies.
Perquè és que ja sé jo, que he entrevistat també altres artistes molt joves, que sol passar que a vegades costa que s'adaptin a segons quins entorns i segons quines coses. I, bueno, evidentment la personalitat d'aquesta gent, com el Dylan, doncs ho aconsegueix tot. Com dic amb les entrevistes, amb les rodes de premsa del futbol, alguna pregunta més? Hi ha alguna cosa que no us hagi preguntat que volíeu que us preguntés?
Cap. Jo ja estic.
Molt bé.
Ja estic content. Ja estic.
Clar que sí. Doncs, Dylan, que no serà l'última vegada que vinguis.
No, ja et dic jo que no.
Has de presentar la nova cançó, com a mínim. I espero que sigui quan sigui. Ara, tranquil·litat. A gaudir d'aquesta cançó, que sonarà, ja està sonant molt a la ràdio, no et preocupis, i vés a saber fins on pot arribar això. És només una primera cançó. I, a més, com una espècie d'aprenentatge. Uh-huh. Bueno, Ian, ja m'has comentat que de la teva acadèmia anirà venint gent.
Sí, bé, a nosaltres ens agradaria moltíssim incentivar el que el Dylan ha fet, que és bàsicament, doncs, això, intentar treure el màxim partit de les seves capacitats a dintre de l'escola, que aprofitin tot el suc que puguin treure de nosaltres, i si ells ens ho permeten i volen fer-ho i tenen ganes, i vosaltres ens ho permeteu, per nosaltres seria sempre, Àlex, ja ho saps, un plaer, un honor i tot un gust venir a passar una estona amb vosaltres i a xerrar i a passar-nos-ho bé i a compartir tot el que els nostres alumnes puguin fer, que al final per això treballem per ells i perquè estiguin contents i perquè puguin aconseguir el que necessitin.
Doncs el plaer és per nosaltres també i en tot cas, home, doncs aquesta podríem enquadrar-la amb una de les lliçons, que és la de l'entrevista de ràdio.
Som-hi.
Perquè els artistes, Dylan, sempre han de passar per fer entrevistes a la ràdio, noi. És un tràngol que s'ha de passar. Però, escolta, t'has passat bé o no?
Jo m'ho he passat, vamos, superbé.
Que, per cert, qui vulgui veure'l també m'han dit que ets un porteràs, eh?
Un què?
Un porteràs, un porter com una casa de pagès.
Ostres, sí.
Amb l'Atlètic. Com aneu? Que esteu fent ja algun partit de Lliga o no?
No, acabem de començar. Sí. Jo ja estava en un altre equip, en Castellví de la Marca.
Ahà. Uh-huh.
Però, bueno, em vaig, com que no encaixava. I llavors, doncs, vaig dir, doncs, ho deixo. I ja està, i ho vaig deixar. I llavors, el meu cosí, que també fa futbol, em va dir, jo aniré a l'Atlètic de Vilafranca. Vols vindre tu també a jugar de porter? I jo vaig dir, és que no sé, deixa que faci així una mica de partits de prova. I depèn. Llavors vaig fer el partit, vam parlar amb els meus pares, i al final vam decidir que sí.
Doncs, escolta, espero que també tinguis una molt bona temporada, eh? Que vagi molt bé, sobretot que t'ho passi.
A veure si guanyem partits.
Ah, que ara, ara. Anirem seguint. Escolta, si hi ha alguna victòria xula, bé, i si hi ha alguna derrota... No, no ens la digui, no passa res. Escolteu, moltes gràcies per venir a tots els que han parlat pel micròfon i molt especialment als que no han parlat pel micròfon. Que des d'aquí, la més sincera enhorabona. Com a pare de família nombrosa, sé el que és això, i combinar les personalitats com la del Dylan i combinar-les amb la resta de germans i tot, escolta, és una meravella. Una meravella, la meva admiració.
Mil gràcies a vosaltres, Àlex, per convidar-nos a nosaltres.
Sí, totalment.
Doncs, fins la propera. Adéu-siau.
Fins aviat. Un moment alegre, si vols volar amb mi. Peter Pan amb els seus amics. 7.000 meravelles i un nazi com el geni Aladdin. Puja, viurem aventures sense mirar enrere i seguir el destí.
Acabant el programa d'avui, però no abans sense la nostra tertúlia preferida, la tertúlia del cafè amb sal. I avui m'acompanyen els únics vilafranquins que queden morenos a finals de setembre, perquè acaben d'arribar pràcticament de lluna de mel. Són la Mariona Gusi i l'Arnau Mundet. Bon dia, parella, com esteu?
Hola, què tal? Vam descobrir que ens agrada més passejada. No? Que
sí, en comptes de lluna de mel...
Anem de passejada.
La gent gran li deia així abans. Sí. Passejada. Oh, que aneu a la passejada.
Ah, sí?
Sí.
Molt fort. Mira,
hem anat de passejada a Menorca.
Sí. Com pocs vilafranquins, perquè no ens en vam trobar gaire, és la veritat.
No.
Aquesta apologia que es fa normalment que els vilafranquins després de Festa Major marxen per Menorca, no sé.
Vaig trobar abans gent d'Osona que de Vilafranca, que això la Mariona sempre...
Em va fer una mica de rabieta.
Ni.
Però bé, molt guai.
A vagis on vagis sempre t'has de trobar algú de Vilafranca, si no, no estàs content.
És veritat.
Sí.
Falta alguna cosa.
Un dia vam anar a Vic i jo encara no havia saludat a ningú i la Mariona ja se va parar 3 cops. Com, un moment.
Com m'agrada guanyar.
Potser és pel canvi de calendari, del calendari escolar, no? Que la gent ja no marxa tant al setembre. Abans
sí, que... perquè vam arribar el dia 3 i el primer dia encara sentíem una mica de català, però l'endemà es va haver acabat. O sigui que...
Sí, ens va motivar la idea de marxar just després de Festa Major, que tot estava més tranquil i la vam encertar. Bueno, per això encara seguim morenos, fem una mica de rabieta.
El primer dia vam dormir tot el dia a Menorca.
Després de 5 dies de Festa Major
recuperant-nos.
De Festa Major intensa i de casament intens. O sigui, jo aquesta Festa Major estava cansada per culpa vostra. Ja no vaig començar bé.
Sí, va ser... Bueno, estem molt contents. Vilafranquins i vilafranquines, si no us en veu enterar, ens vam casar amb un estil de Montserrat, perquè resulta que el link que havia de ser per la iaia de l'Arnau a la seva residència, un enllaç a YouTube de Montserrat, va córrer per tot Vilafranca i veu estar present allà amb les nostres noces endavant.
Sí,
encara està penjat, eh? Encara està penjat, si el voleu veure.
No tothom va veure que no sé desfer nusos dels anells, però ja està.
I no vam marxar corrents ningú. Per tant, aquí seguim.
Són els nervis. Aquí a la tele també s'estava mirant el casament, eh? És que va ser l'acte de l'any.
Visca l'amor! Això sempre és bonic, compartir-ho amb tothom qui vulgui, tu endavant. Que la gent es casi, que és molt guai.
Sí, eh?
Sí. Pensava, a veure, sí.
Ho vam gaudir
moltíssim.
Anàveu molt guapos.
Merci.
Gràcies.
La Mariona més.
Tots.
Tonteig a la ràdio nova.
Us deixo sols. No, aviam, per la gent, si encara no coneixen el Cafè amb Sal, doncs és una tertúlia que funciona a partir dels deures que els hi posa els convidats, que és que em portin una recomanació i una sorpresa. Me'ls heu fet?
Sí.
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí.
Doncs... Començo jo.
Sí? Vale.
Va. Sí. La meva sorpresa, atenció, que us sorprendrà molt, oients, és que es pot casar a Montserrat qualsevol cristià catòlic. És a dir, la gent, ara que parlàvem de casament, la gent al·lucina perquè ens vam casar a Montserrat. De debò us ho dic, i més els vilafranquins, que hi tenim una estima especial. A Montserrat us hi podeu casar sense cap tipus de problema, perquè l'Arnau i jo, quan vam anar a demanar la data, cagats, perquè ens volíem casar aquest 2023, pensàvem que ens dirien, escolteu, xatos, ens queden aquests tres caps de setmana en tot l'any, i s'ha acabat. I, en canvi, el noi que hi havia allà a recepció ens va dir, pobret, no, no, escolliu la data que vulgueu vosaltres, que els tenim pràcticament tots lliures.
I de fet, li vam dir a aquell noi, diu, segur que va així? No, va, que vosaltres ens dieu, només ens queda el 26 de novembre. I va dir que no, que als anys 70, em sembla que era, tenien uns 700 casaments cada any.
Sí, després als 80, 90, any... 300. Sí. I aquest any ens hem casat 11 parelles. Uau. A Montserrat.
Sí, sí.
És a dir, que si teniu tanta curiositat, perquè de debò que molta gent de Vilafranca m'ho ha preguntat i no hem manegat res per darrere. I som unes persones tan importants com perquè ens puguem casar
allà. Ni s'ha de pagar res extra, ni cap cosa estranya.
S'ha de pagar exactament el mateix que pagaries en una altra església, el que tu consideres oportú, com a tot arreu, la voluntat. És a dir, que endavant. Òbviament, has de ser cristià, catòlic, haver-te batejat, però això és una condició indispensable amb la resta d'esglésies. És a dir, clar, la societat avança i avança cada vegada més cap al deslligam amb l'església, no? Llavors és normal que hi hagi menys casaments allà. Però els casaments que són per l'església, si algú vol casar-se a Montserrat, ho anunciem aquí que, oh, sorprenentment, ho podeu fer.
La dificultat és logística.
Sí.
No? Tema autocars i aparcar. I també pels convidats, perquè s'han de llevar...
Relativament d'hora.
Més d'hora que un altre lloc per anar fins allà dalt.
Però això, quan vas
però,
a Romeria...
Però també poden fer el turista després, sí. I poden comprar mató, i coca, i xocolata, i rajoles...
Veia promoció, aquest tall de veu el passarem al monestir, eh?
Sí, a veure si... Es posa una placa.
Però et pots casar a qualsevol hora allà, o només al matí?
Clar, això és veritat. Només et pots casar a les 12 o a la 1.
I els diumenges no et pots casar.
Els diumenges no et pots casar, els dissabtes no hi ha escolanets. És a dir, que si vols el pack completo d'escolanets, que no hi són per tu. Això també m'ho han preguntat. Us van posar el Virolai només a vosaltres? No, vilafranquins i vilafranquines. El Virolai sona els diumenges i de dilluns a divendres. Si us enganxa que us esteu casant allà, doncs mira, tot això que teniu.
I per això ens vam casar un divendres?
Efectivament, que també vam putejar el personal, que anessin demanant festa a les seves respectives feines.
Exacte, com jo, que vaig sortir d'aquí, d'aquesta casa, vestida de gala.
Coses que recordaràs tota la vida.
Sí, sí, tothom.
Tu tens sorpresa, Arnau?
Sí, sí, jo tinc sorpresa. I és... ja ho sabia una mica, però el que m'ha sorprès molt és lo bé que m'ho he passat d'aquesta festa major.
Epa!
Ah, epa, aquí... I és que he ballat al ball de la Moixiganga.
Tu, recuperador!
I els assajos ja m'ho passava molt bé, i amb els sopars que vam anar fent amb tota la colla també, i amb l'assaig final que vam fer a l'auditori vaig patir una miqueta, com tots patíem, em sembla, però els dies de festa major m'ho vaig passar superbé. Ballant la Moixiganga, que tampoc és que sigui el ball més divertit de festa major, com la gent sap. Però bé, molt bé.
Perquè després diguin que els vilafranquins i vilafranquines no som oberts.
Molt oberts.
Arnau Mundet, un any vivint a Vilafranca, patapim-pum-pam, cap a la Moixiganga.
Sí, sí. I molt bé.
I jo com n'alegro, perquè com a bona BTV no em podia casar amb algú que no estimés tant.
Clar.
O com a mínim la meitat del que estimo jo a Vilafranca i la seva gent i la Festa Major, no?
No, però va ser una experiència xulíssima. I veient l'any passat la Festa Major i la gent dels Valls com s'ho passaven de bé, dic, calla, aquesta és la meva. No, va estar molt bé, va estar molt bé. I molt emocionant també el dia 31... No?
Uh-huh.
Sí. Entrant a casa de l'administradora i aquestes coses amb els llums apagats i les atxes enceses.
Va ser una exhibició guai.
Això, molt bé, molt guai. I res.
Que duri, que duri.
I ahir vam anar a Tarragona. Ahir vam anar a Tarragona.
Bé, a veure...
Sí, sí, la Moixiganga de Tarragona.
Molt bé.
Mira, fem tour de Moixigangues.
Molt bé, aquests intercanvis.
Sí, està molt bé, està molt bé.
Molt, com es diu... Molt afincat. No era aquesta la paraula, però, bueno,
m'agrada.
Sirve.
Sí, sí, sí. Sí.
Has viscut dues festes majors molt intenses.
Espero que la que ve sigui molt tranquil·la.
Anava a dir, no sempre són així, eh? Has tingut dos anys molt especials.
Sí, ja ho suposo, ja ho
Aquest
suposo.
Any li toca viure una festa major el que ve, el 2024, de veritat.
De veritat, normal. I pensava, també van venir els meus pares el no sé quin dia.
El 31.
El 31 van venir. I
els seus pares són de Manlleu.
Encara pateixen per ara. Pels horaris de fer. Sempre dineu aquelles hores a Vilafranca? No, només per festa major. Però sí, una festa major normal, si us plau. Però bueno, no em queixo pas, tampoc.
No.
És divertit veure-ho. L'any passat acomiadava la Mariona d'administradora amunt i avall, i aquest any de moixiganga i mig pujant al balcó i aquestes coses, però bé, molt divertit tot.
Però l'any que ve segueixes amb moixiganga? O no?
No ho sé, de parlar amb...
Vale.
Sí.
Ostres, m'havia espantat perquè a casa m'havia dit que volia seguir.
Jo vull seguir, si m'hi volen, jo seguiré, sí.
Que guai, molt bé aquesta recuperació. Estàveu molt guapos, feia petxoca.
Tot nou.
Sí, tot nou.
Tot ben nou.
Va ser molt bonic.
Va ser molt xulo. I els barrets aquells també, de Girona, no sé on. Molt tot, vull dir, tot supernou.
Els mocadors, a mi em van encantar.
I els mocadors.
Els pares de la nau sí que ens van dir que vist des de fora els hi hagués agradat que en algun lloc s'expliqués els quadres, perquè el que dèiem abans, el desarrelament de la societat amb l'església i tal, clar, els quadres que fa la moixiganga són quadres que representen la passió.
Molt bé. Són misteris.
Els misteris, i estaria molt bé que ho tinguéssim en compte en algun moment a l'hora de...
Un llibret.
Sí.
Bueno, amb aquests programes tan complets que feu a Vilafranca.
Ja llançarem la idea als nous administradors.
Ah, això.
A pringar.
Pobres.
Sí, a mi també m'ho han dit. No sé qui... Que no sabia que el que representàveu eren quadres bíblics. Sí. Ah, que no són figures i ja està.
No. Són quadres bíblics. Encara te'ls podria dir de memòria, però no cal. Però bueno, comença per l'oració a l'or, després hi ha la coronació, aquestes coses. Però sí, són quadres bíblics. I abans, em sembla, i no l'havia vist mai, però a la moixiganga d'aquí Vilafranca, abans de començar a fer els quadres, algú deia en veu alta, la coronació.
Ah, sí?
No ho sé, a mi m'ho han dit.
Jo tampoc me n'en recordo.
A mi m'ho han dit. I això, però bueno, sí, si t'hi fixes una miqueta, s'intueix, no? La creu, quan el pengen, quan baixa de la creu. Sí. Bueno, això.
Ens falta una mica més de... logística.
S'haurà de fer.
No sé si amb el títol ja s'entendria massa. Si el títol és la coronació...
Ja, però... Bueno. No, però sí, sense veure's, vull dir, sense dir-se ja es veu, bàsicament, també. És fàcil.
Molt bé, doncs han sigut les sorpreses. Recomanacions?
Doncs mira, l'Arnau i jo, que intentem fer coses aquí a prop, una mica de turisme... a quilòmetre zero, ens hem apuntat a com 5 activitats, una bogeria, ja ho sé, que consten de fer turisme a Vilafranquí. Ens hem apuntat a les visites teatralitzades de demà de la ruta modernista. Ens hem apuntat a la visita al cementiri teatralitzat de nit, que això fa molt bona pinta.
Aquesta fa molt de temps que la vull fer.
Perquè és una cosa que fa respecte, perquè és veritat, vull dir, més o menys si ets de Vilafranca, algú conegut o familiar i tens enterrat allà. Llavors, és molt curiós anar-hi de nit, i és anar-hi curiós i anar-hi d'una manera teatralitzada, però tenint la quantitat d'històries amagades que hi ha al nostre cementiri, la veritat és que és una visita que ens fa molta il·lusió.
Jo, de fet, no havia anat mai al cementiri i vam anar-hi a l'agost i tenia moltes ganes d'anar-li i deia, Mariona, porta'm al cementiri, sisplau, perquè teniu panteons. Ara m'ha sortit. L'altre dia vaig estar mitja hora pensant la paraula.
Panteons.
Teniu panteons molt xulos, hi ha coses curioses en el cementiri i vaig anar-hi i realment és molt xulo.
És que és un dels més importants de Catalunya.
És molt fort.
Això,
molt
no tenia ganes d'alimentar més el vostre ego, però és un dels més importants de Catalunya. Hi ha gent molt famosa enterrada allà i
exacte.
És molt bonica l'arquitectura també i la història. I el dia 11 poder anar amb la visita teatralitzada en tinc ganes.
I després ens hem apuntat també a 3 visites de l'Obrim Vilafranca que obrien aquesta setmana. No ens estan pagant res, per això, l'Ajuntament, que consti, vull dir, jo no tinc cap vincle. Però és una cosa que sí que és veritat que a vegades ho comentem amb els amics quan estem prenent alguna cosa, ostres, aquesta casa no sabem res i hi ha gent que la va visitar de fora de Vilafranca. Doncs és una bona oportunitat aquestes jornades que munten per conèixer més el lloc on vius. I vaig pensar que ara que l'Arnau sí que ja porta un any vivint aquí, però ara que l'Arnau el tingui aquí afincat fins que es mori...
Sí, n'hi havia una...
I l'he enganxat i crec que és una bona oportunitat per aprendre moltíssimes coses. Jo cada any que m'hi apunto m'ho he passat molt bé i a vegades els vilafranquins no sabem que existeixen aquestes coses, tot i que hi hagi un treball a xarxes socials, a la premsa... I, bueno, potser així té més altaveu.
Sí. No, i hi havia aquella que jo tenia moltes ganes de veure, que és una tribuna que hi ha al carrer de la Palma.
Güell, és no sé què, Güell.
No sé, Güell, sí. i que no sabíem que feien la visita i fan la visita. Hi ha una tribuna molt xula, hi ha la Palma...
Al davant del Jolli, més o menys. Això.
Sí, una mica més. Hi ha la botiga aquella venen coses per nens.
Mm-hmm. La Dana, com es diu. No me'n recordo.
L'Antonella.
Això.
Vosaltres ho heu de saber. Jo... doncs just allà al costat hi ha una tribuna molt xula, així que fa punt rodó. Doncs aquella casa també és visitable per dintre i parlen de la tribuna aquella que jo, em sembla, des del segon dia que vaig passar per allà, li vaig demanar que és increïble aquesta casa. I altres cases que tenen, bueno, el Plau Voltà també, òbviament, i altres llocs que ens hem anat apuntant, no? Però sí, vull dir, donar valor a aquestes coses està molt bé.
És el nostre patrimoni al final i quan tu descobreixes i entens i coneixes el teu entorn, al final el cuides més, el valores més. Bueno, el que dèiem una mica d'alimentar l'ego, doncs també és això, aquestes visites, eh?
La del Palau Voltà és molt xula, jo l'he fet aquesta.
La Mariona es repetirà, dic, home, però hi he d'anar al Palau Voltà.
Sí,
hi he d'anar.
No sap greu. No
jo vaig fer
greu.
El treball de recerca del Palau Voltà. Sí. Sí, sí, amb la família que hi viu allà i tenim vincle. I vaig pensar que era un lloc curiós i diferent i, bueno, vaig voler fer els passos una mica de Jaume I que havia passat per allà al Palau Voltà i és un lloc molt interessant i molt emblemàtic. I
el primer dia que em va portar a Vilafranca em va fotre una xapa allà. De Jaume I pensava, hosti, no calla aquesta. No calla.
Mira, guaita, poc sabia que sí que seria, eh?
Però bueno, mira, sí.
I la teva sorpresa...
No, sorpresa ja l'he feta. La recomanació... Això. És un lloc que vam anar... la setmana passada, i és a la setmana del llibre en català.
De... Ai, sí.
Ja, no s'hi pot anar, ja està. Em sap greu, però per l'any que ve recomano a tothom anar-hi.
Ens ho vam passar.
És allà al moll de la fusta, i és el següent que hi anem.
Jo no hi havia
anat mai. És al moll de la fusta, hi ha paradetes de llibres en català.
On està el moll de la fusta?
A l'Aquari, al Mare Magnum...
és Barcelona,
zona.
Sí, a la Ronda Litoral, aquell dos que passa per sota.
No.
És a Barcelona.
Conec tan poc Barcelona.
Sí, per allà, la zona marítima.
Jo era UAB, no he trepitjat Barcelona.
Això. Doncs allà vora el mar, allà on hi ha barcos grossos. A l'IMAX, que ja està tancat, em sembla.
Sí. Sí. Que vaig estar amb aquestes coses.
Doncs allà hi ha paradetes de llibres, pots comprar llibres, però a més també fan tertúlies, fan presentacions de llibres, llegeixen poemes... Hi ha food trucks, pots fer un mosellà, pots estirar-te i llegir llibres, hi ha com hamaques i herba per posar-te allà. Hi ha autors que signen llibres, fan sortejos... Està
molt
bé.
I és per totes les edats.
I vam passar-nos-hi 3 hores l'altre dia a la tarda, 3 hores i mitja, passejant a la Lola, que és una nouvinguda que tenim a la nostra família.
Un gosset. Que no és nostre, que tothom ho pregunta per Instagram. No és nostre, és del germà de l'Arnau i està de colònies.
No, tècnicament és de la parella del meu germà.
Bueno, era per no anar tan lluny.
Si et pela, però bueno. Això, la setmana del llibre en català, molt bé. I vam gaudir-ho molt. No volíem gastar-nos diners i vam acabar comprant molts llibres.
Ja passa això.
Però bueno, allò que hi passa...
És com un mini Sant Jordi,
Sí, sí.
Aquest ambient que ens agrada tant de Sant Jordi i és allà.
Sí.
És molt xulo.
I, a més, hi ha com editorials com superpetites o que no trobes normalment a altres llocs, no sé, editorial de la Universitat de Barcelona. I tenen allà llibres que estan bé.
Ah, o dels de la Badia de Montserrat.
També tenen els de la Badia de Montserrat, l'Institut d'Estudis Catalans, o coses així que els has d'anar a buscar molt expressament, i estan allà i està superbé. I també van trobar gent de Vilafranca. També van trobar gent de Manlleu aquell dia. Però sí, està superbé. Vull dir, molt, molt recomanable.
I que no som uns entesos ni som filòlegs, però com a persona que agrada llegir, és molt xulo d'anar-hi. Perquè a vegades sembla com una fira molt professional. Almenys jo ho tenia entès així abans d'anar-hi. Vull dir que també és una descoberta anar allà i veure que realment hi ha personal
si
del carrer.
Però si t'agrada anar a fer un boli i fer una Coca-Cola, també està bé.
Sí.
Molta gent o bé?
Nosaltres hi vam anar un dimecres i no hi havia ningú, hi havia molt poca
gent. Ningú.
Però no és allò de... És com un Sant Jordi
estava petit. Estava bé.
Sí.
Es passava, i podies fer la xerrada amb la gent, estava bé.
És com a Sant Jordi de 2 a 4. Que hi ha gent, però pots passar pel cap.
I pots parlar amb els autors, està superbé. Molt bé.
Que guai.
Super recomanable. Però us heu d'esperar un any.
Quins llibres vau comprar?
Jo és que estic obsessionada amb Viena Edicions, que està traient aquells llibretets primets, petits, que te'ls acabes en un dia, que es diuen Petits Plaers, que són adaptacions de petits clàssics de la literatura, d'autors de tot el món, sobretot centrats una mica en l'època romàntica de la Jane Austen, per allà, més o menys.
I fan unes portades molt estampades,
molt
xules. I fan unes portades
molt instagramejables.
Que queden superbé.
I a mi això m'encanta. Però més enllà de fer la fotografia i penjar-la a Instagram, que mira, ja que estic també comparteixo una mica de lectura, són històries molt amenes sobre la vida i m'agraden moltíssim.
Són entre contes curts, Hi, sí. Contes llargs i novel·les curtes.
Sí,
no?
Exacte, és un intermig així. I a mi m'agraden molt. Bueno, els que portem una vida molt d'aquí amunt i avall i no para quiets i tot i així ens agrada la lectura i volem parar un momentet al dia ni que sigui curtet, em va molt bé. No puc, no, el meu temps ara no em dona per llegir novel·les llargues i això és una meravella. I on vaig quedar un parell d'aquests petits plaers?
I on vaig quedar dos de l'Institut d'Estudis Catalans, Natura, Ús i Abús i Canvi Climàtic a Catalunya.
Xapa.
Del meu tema, diguéssim.
Però, no. com bon educador
molt ambiental. Molt poc Instagram ja per les portades. Vull dir una cosa així.
Però està bé trobar aquests dos tipus.
Però és això que et deia, que potser són coses que les hauries d'haver comprat per internet si t'interessen, i les vaig trobar allà i me les vaig poder pillar.
I després ens vam quedar un llibre de guies d'excursions a Montserrat, perquè aviat anirem a la Romeria.
Anem a Romeria i aprofitarem per fer cap de setmana llarg a Montserrat. I vam dir, a veure, mirem excursions per Montserrat.
Ja veieu l'obsessió com va, eh?
Sí, sí, ho tindrem tot.
Que xulo. Abans de marxar, us he de fer una altra pregunta.
Ui.
Teniu també ja les entrades del concert del Guillem dels Manel?
Sí,
sí, sí. Vam,
som
sí,
uns
sí.
Friquis. És que això...
Però tenim un problema, quin hem de parlar d'això.
Estem una mica ratllats, estem una mica ratllats.
Culpa meva, culpa meva.
Ens vam esperar.
Ja les tinc. Però ara no sabem què canta aquest nano.
És que
no tenim ni idea.
S'han esgotat les entrades del concert i sabia que...
I han obert una segona data, que s'està a punt d'esgotar. És a dir, és molt fort, estem molt malalts. És que els fans de Manel, qualsevol cosa que ens donin, ens donen la mà i agafem tot el cos de la persona, en plan, no sabem què cantarà aquest tio, igual no ens agrada gens, però ei, és una mica de Manel, doncs endavant, llancem-nos-hi, ens trobarem allà, tots amb cara de prínceps.
Jo només espero que faci alguna versió de Manel, vull dir, segur que ho farà, perquè sí, no tindrà tantes cançons.
O potser
cançons
ara treu un CD de cop i volta, Arnau, i ens el podem estudiar fins a l'abril, ja, perquè clar, potser... a l'abril a veure què estarem fent, aquesta és l'altra.
Acaba sent un desastre, també, vull dir, pot ser que els cançons siguin un desastre. Però bueno, ja les
tenim, ja
i vaig pensar, si no me la revendré, ja està. Jo les vaig comprar, vaig ser de tiro ràpid, a més.
Ja us ho explicarem.
Dir, Mariona, ja les tinc. M'ho va enviar per Instagram o per Twitter, no sé però sí, m'ho va passar i dic, ja està fet.
Ja està, check.
I encara que m'han comprat dues i prou.
Fans de Manel. Perquè
van fer el mateix amb gossos i ja m'han comprat quatre.
Ah, sí.
Perquè amb pensava que un amic vindria per i ja la tenia. O sigui, després hem hagut de fer revenda d'entrada xungues del concert de gossos. Però bueno, sí, sí.
Anem a veure... Friquis everywhere.
En Guillem a l'Apolo. El 4 d'abril. Ja serà primavera. Bueno.
Aviam,
què? Ai, dirà allò, és nit freda per ser abril, segur.
Esperaré aquest moment amb candeletes.
Segur, farà l'acudit.
M'encanta. Doncs moltes gràcies, Arnau i Mariona, per acompanyar-me en aquesta magnífica tertúlia d'avui.
I ara ens ho passem molt bé.
Què aneu a fer ara?
Al mercat.
I ral·li fotogràfic del casal.
És que no fallen, ho fan
sempre
tot.
Sempre fem coses.
Tot.
Un ral·li fotogràfic pel mercat. Ens agrada molt, això. Xou.
Doncs moltes gràcies,
tu,
que
Aina.
Vagi molt bé el ral·li i ens veiem d'aquí poc.
Amb els petons.
Vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu. Quan s'obre com una flor rara un penediment i entens com si totes les bruixes del món coincidissin llegint el futur. Que és cosa de temps que et sorprenguis pensant que ho tenies, que jo creia en tu. Ja sabem que 3.000 aventures bateguen rabioses lluny d'aquest racó, que els guerrers s'avorreixen si no hi ha una mica de... Sempre he vist que només moriràs si algú et clava una daga daurada en el cor i com t'enterri una bona gent creixerà un roure fort. I és quasi entranyable que oblidis tan ràpid.
Doncs amb els Manel, com era evident, ens acomiadem del programa d'avui dissabte. Com han dit la Mariona i l'Arnau, si aneu al mercat, el casal ha organitzat una activitat molt xula, que és un ral·li fotogràfic. Al seu Instagram i web segur que trobeu tota la informació i podeu participar també, si no guanyen ells, que ho guanyen tot. I nosaltres tornem demà amb més i millor, així que adéu-siau i fins demà.